L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més cordialíssima. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 9 d'abril, com cada dia ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant del territori, com cada dia encetem este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui obrirem amb una data ja confirmada, la del dia 19 d'abril, dia en què les Terres de l'Ebre es manifestaran en defensa dels bous. La manifestació serà amposta sota el lema Respecte i llibertat per a la festa, la cultura i la tradició. Seguirem en clau reivindicativa, destacant també que la plataforma Trens Dignes proposa la creació d'una taula de partits per tal d'impulsar les millores ferroviàries tant a les Terres de l'Ebre com a la comarca del Priorat. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre es reuneix avui a Amposta per tractar temes d'interès urbanístic per a diferents poblacions del territori. La reunió se celebra a l'espai Ebre Kilòmetre Zero. Les Terres de l'Ebre donaran a conèixer la línia telefònica gratuïta per a dones en situació de violència masclista. Un telèfon, com hem dit, gratuït, que és el 900 900 120. Aquest dissabte se celebra la quarta edició dels Premis Cultura a Deltebre. I a l'Ametlla de Mar, prop d'una norantena de nens i nenes han participat de les activitats del parc de Setmana Santa. Encara des de l'Ametlla i en clau de successos, destacarem també que un agent dels Mossos fora de servei va evitar un incendi de més importància a casa de dues nenes a la urbanització Tres Cales, com dèiem, a l'Ametlla. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ja està confirmat, el dia 19 d'abril les Terres de l'Ebre es manifestaran en defensa de la festa dels bous. La manifestació serà amposta sota el lema Respecte i llibertat per a la festa, la cultura i la tradició. L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre convoca aquesta manifestació després de les reunions convocades a diferents pobles del territori i de rebre el suport d'entitats, penyes i comissions. Aquesta setmana continuen les reunions per informar de l'estructura de la manifestació. A Santa Bàrbara el dia de reunió serà dimarts, dia 14 d'abril, a les 7:30 de la tarda al Museu de la Plana. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Després de la sèrie de reunions informatives mantingudes amb les penyes taurines i associacions de diferents municipis ebrencs per conèixer la voluntat i les opinions de la gent del territori i demanar-los i el seu suport per a la gran manifestació taurina del proper 19 d'abril, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre decidia finalment convocar-la, convençuts de que serà un èxit de participació. El resultat positiu de les reunions i la confirmació de que la manifestació es durà a terme l'explicava a la Plana Ràdio el mateix president de la entitat, Joaquim Martí, qui assegurava que, si volem que hi hagi bous a les festes majors dels nostres pobles, el territori, el dia 19, té una cita importantíssima a Amposta. Si no, a les festes anirem de casa al ball i de ball a casa, rematava.
I, per tant, el que es va fer és fer unes reunions itinerants per tots els pobles de Terres de l'Ebre, involucrant la gent a veure si ells veien bé fer una manifestació. En el cas de que la majoria de pobles de les Terres de l'Ebre, aficionats, comissions, penyes, donessin suport, pues l'agrupació de penyes convocaria esta manifestació que ha sigut en cas, bueno, ha sigut afirmatiu, i el dia 19 d'abril pues tots els aficionats als bous de les Terres de l'Ebre, i no només aficionats als bous sinó defensors de la llibertat i del respecte per a la nostra festa, cultura i tradició, tenen una cita importantíssima perquè si no estem tots el dia 19 d'abril a Amposta, pues, pot ser que les pròximes festes majors pues, anéssim al ball i del ball a casa i de casa al ball.
Martí informava també que les reunions pels diferents pobles seguiran aquesta mateixa setmana i la propera. En aquest cas, ja per informar a la població de com s'estructurarà la manifestació i de quina manera s'hi podrà participar. Reconeixia que costa involucrar la gent, però es sentia satisfet perquè en aquesta segona ronda les reunions ja han estat convocades pels mateixos municipis.
Costa involucrar perquè hi ha molta gent que, pues, que et dona moltes idees, hi ha gent que et pensa d'una manera, gent que pensa d'una altra, i has d'intentar pues, lidiar una mica a tothom. Però bueno, estem bastant contents. Esta setmana tenim tots els dies reunions. No són reunions que hem convocat nosaltres, sinó reunions que han convocat els pobles. I l'altra setmana d'allà igual tenim tots els dies també reunions. Una serà aquí al poble, segurament. I per tant, Estem cansats, però continuarem al peu del canyó fins al dia 19 d'abril.
En el cas de Santa Bàrbara, Martí avançava que la reunió informativa serà el proper dimarts, dia 14 d'abril, a les 7:30 de la tarda. Serà al Museu de la Vida a la Plana i està obert a tota la gent del poble que vulgui donar suport a la manifestació, que no demana altra cosa que respecte i llibertat per la festa, la cultura i la tradició.
Manifestació pel respecte i llibertat a la festa, a la cultura i a la tradició dels bous. Manifesta't a Amposta el diumenge 19 d'abril a les 11 del matí des del pavelló Firal. Taurins, aficionats, ara és l'hora de dir sí als bous. El 19 d'abril, tots a Amposta per defensar la nostra tradició.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim. Encara en clau reivindicativa, continuem ara parlant de les profundes mancances que en matèria de serveis ferroviaris patim a les Terres de l'Ebre, també a la zona del Priorat, mancances que han tornat a fer parada al Parlament català amb la intervenció de la plataforma Trens Dignes a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. Després de veure com diversos anuncis del govern i compromisos assolits per la cambra s'esvaeixen en el temps, la portaveu de l'entitat Montse Castellà ha exigit de nou solucions a la discriminació que pateixen aquests territoris en matèria d'infraestructures, tarifes, combois o freqüències. En aquest sentit, Montse Castellà proposa la creació d'una taula de partits amb els diputats de la zona per impulsar de manera efectiva les millores en el servei previstes per la Generalitat. D'aquesta manera, la plataforma Trens Dignes ha tornat a posar damunt la taula la necessitat d'integrar les Terres de l'Ebre en el sistema de rodalies del Camp de Tarragona, afegir nous trens al vespre per facilitar la mobilitat interna, forçar l'aturada d'un tren Euromet en cada sentit a l'estació de l'Aldea, transformant-lo en Àlvia i equiparar les condicions de la línia R15, Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre, amb la de l'R16, l'Aldea, Tortosa i Ulldecona, i aprovar definitivament la integració tarifària. Creuen des de la plataforma que aquestes són reivindicacions legítimes, drets dels quals ja gaudixen la majoria de ciutadans de Catalunya. Tampoc són propostes en absolut desconegudes pels grups del Parlament que han aprovat en diverses ocasions mocions instant el govern a millorar la situació. Escoltem les declaracions que la portaveu de la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat, Montse Castellà, feia a l'Agència Catalana de Notícies proposant el que anteriorment comentàvem, la creació d'una taula de partits per evitar que els anuncis de millores no es queden en declaracions de bones intencions. Montse Castellà.
Que tots prenguin bona nota i aquesta declaració de bones intencions que tots han fet realment serveix que per a fer una taula de partits, per reunir-nos de partir d'ara, per estar una mica més en contacte, especialment aquelles diputades, i ho dic en femení, que sou o de les Terres de l'Ebre o del Camp de Tarragona, perquè per proximitat potser és més fàcil, no? De ficar una mica fil a l'agulla i de les demandes que han fet, que creem que dins de tot són viables i no vivim d'això, ens podem equivocar, però intentem fer la feina per portar-los-ho molt mastegat i que sigui molt difícil que ens diguin que no. El que volem és que a partir d'ara això no sigui un fet aïllat, sinó que poguéssim seguir en contacte en la mesura de les possibilitats de tots i que poguéssim començar a ficar fil a l'agulla, perquè els retards, i no parlo dels trens, sinó els retards acumulats en les millores fa molts anys que s'acumulen, però si no ens hi fiquem ja, d'aquí 20 anys podem trobar-nos encara igual o pitjor.
La diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya, Núria Aventura, recorda que els ciutadans de les Terres de l'Ebre estan doblement perjudicats pels dèficits del servei ferroviari i inquirix el govern català sobre la situació prevista aquest estiu. Núria Aventura.
L'estiu passat va ser completament caòtic en quant a servei. A les portes d'un altre estiu, us preguntem com preveieu, segons les vostres informacions, que afrontarem aquests mesos que estan a punt d'arribar. Creieu que el govern ha fet els deures? Què caldria fer perquè no es torni a succeir el que va passar l'estiu passat? I finalment, insistir en que considerem que el que s'està demanant és de sentit comú, és just i que no és ni més ni menys que el que ja es té a altres territoris del país.
Per la seva banda, la diputada de Convergència i Unió, Meritxell Roger, atribuïix a un mal traspàs de competències estatal la mala situació dels serveis ferroviaris, tant a les Terres de l'Ebre com al Priorat. Meritxell Roger.
La R15 i la R16 no funcionen com caldria i, per tant, això és una realitat que compartim. I aquí voldria començar que partim d'un mal traspàs de competències fet al seu moment, un traspàs que entre l'Estat i la Generalitat, entre l'anterior govern, fet l'any 2008, que suposa que a dia d'avui les estacions, les vies, els trens, les catenàries no siguen competència de la Generalitat. Per tant, estem gestionant un servei amb els mitjans que no són els més adequats, diguéssim, perquè no tenim ni estacions, ni vies, ni trens, ni catenàries. I aquesta situació, juntament amb l'estat de la pròpia infraestructura, fa que avui a les Terres de l'Ebre encara s'agreugi més aquesta situació que patim.
I per últim, escoltem també el representant d'Esquerra Republicana, Josep Andreu, que demana al govern que aclarisque per què les obres de desdoblament del corredor del Mediterrani no poden continuar a Vilaseca. Josep Andreu.
S'està posant la catenària entre Cambrils i Vandellós, i aquí aquesta problemàtica de desdeny del govern central amb el corredor mediterrani s'hi ajunta una qüestió que per mi és incomprensible i que deu ser el secret més ben guardat de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Per què està parat, per què no es pot posar la via a partir de Vilaseca fins a la Secuita, que seria la gran solució per agafar aquests trajectes i fer-los competitius en temps? Quin és el problema? Que fa 2 anys i mig existeix el terraplè aquest i que per una qüestió d'un col·lector d'aigües residuals d'una població d'un barri de 800 habitants de Vilaseca, a l'Ajuntament de Vilaseca té paralitzat el projecte.
Ho escoltàvem en les diferents intervencions dels diferents colors polítics dels grups que participaven en aquesta comissió parlamentària, la comissió, recordem, de Territori i Sostenibilitat, malgrat, com dèiem, reconèixer la necessitat de millorar i molt la situació de les línies ferroviàries al territori. Veurem si finalment aquesta iniciativa, aquesta proposta de la plataforma Trens Dignes, la de la creació d'una taula de partits per impulsar les millores ferroviàries, acaba prenent cos. I nosaltres continuem el recorregut informatiu del dia parlant ara de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que avui mateix es reuneix a Amposta per tractar temes d'interès urbanístic per a diferents poblacions del territori. La reunió se celebra a l'espai Ebre Kilòmetre Zero amb la presència del màxim responsable d'urbanisme de la Generalitat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui es celebra a Amposta la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en el seu format itinerant, desplaçant-se a diferents poblacions de les Terres de l'Ebre. Avui és el torn de la capital del Montsià i aquesta reunió es farà a l'espai Ebre Kilòmetre Zero, una reunió on es tractaran diferents temes relacionats amb l'urbanisme de localitats com Ulldecona, Gandesa, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja o també de l'Ametlla de Mar, on es vol construir un nou càmping. També passaran a aprovació punts relacionats amb la capital del Montsià, com a la modificació d'un punt del Pla General d'Ús Comercial de la zona de Valletes. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Se farà la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, en la presència del director general d'Urbanisme de Catalunya, el senyor Agustí Serra, en la que es tractaran diferents temes relacionats a l'urbanisme de diferents poblacions d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Per nosaltres és una oportunitat que el director general estigui aquí perquè, lògicament, per una banda li podem plantejar temes molt directes de la nostra ciutat, però també serveix per a donar a conèixer aquest nou espai de l'antic escorxador, convertit en una nova oficina de turisme i un centre d'informació dels actius que tenim a la nostra ciutat.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre està integrada per diferents representants tant de la Generalitat com de les diferents administracions locals i estatals.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu en UTE.
L'Institut Català de les Dones ha formalitzat aquest dimecres, ahir mateix, diversos acords de col·laboració per a la divulgació de la línia telefònica d'atenció a les dones en situació de violència masclista. En concret, s'ha signat un conveni amb la Cambra de Comerç de Tortosa i un altre amb els ajuntaments de Tortosa i Amposta i els quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre. L'objectiu, el donar a conèixer un dels serveis que es presten des de l'Institut, com és el de l'atenció telefònica gratuïta i confidencial a través del número 900 900 120. Tot i que la línia funciona des de fa 13 anys, s'ha detectat que encara és desconeguda per moltes dones. Durant l'any passat, en el conjunt de les Terres de l'Ebre, el telèfon va rebre pràcticament un centenar de trucades, concretament 95. El compromís dels ens locals i també de la Cambra de Comerç de Tortosa és el de distribuir estratègicament cartells i adhesius a les seves dependències i també el de donar-lo a conèixer en cas que algú els interpel·le per una situació de violència masclista. Així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la presidenta de l'Institut Català de la Dona, Montse Gatell, que detallava que el servei, que funciona des de fa 13 anys, està molt ben valorat per les persones que l'usen, però que malauradament és encara poc conegut. Montse Gatell.
I què fa la línia 900? La línia 900 està atesa per un equip de professionals de diferents branques que el que fan és una atenció de contenció primera a les dones que hi truquen o les persones que hi truquen i que en el cas que sigui necessari deriva a la resta de la xarxa de recursos que tenim. És un servei que al llarg d'aquests 13 anys s'ha anat consolidant, que és molt ben valorat per les persones usuàries, però que és poc conegut. I com deia, que és un servei gratuït i això és important, però és més important encara que sigui confidencial, perquè en la majoria de casos, a través d'aquest telèfon, d'aquesta línia, les dones expressen per primera vegada que tenen un problema o que viuen una situació de violència dins de la llar o a la feina on treballa, l'empresa on treballen o altres àmbits.
Segons la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, al telèfon hi poden trucar també terceres persones que tinguen dubtes o sospites sobre algun cas de violència masclista.
Aclarir-vos també que, per si sou interpel·lats, que no, les dones víctimes truquen aquest servei però no són les úniques i no han de ser les úniques. En el moment que siguem capaços d'explicar que la violència masclista ens interpel·la a tots com a societat en general, que tots som responsables, que som responsables de saber coses i callar, els Mossos d'Esquadra atenen trucades que no tenen per què ser denúncies dels entorns de les víctimes, de familiars, de veïns, d'amics, i també el telèfon, aquesta línia, també la línia 900 920. Cada vegada més, tot i que encara és molt testimonial, cada vegada més atenem també trucades de persones de l'entorn de les víctimes que simplement truquen per dir: em sembla que passa alguna cosa amb tal persona, però no estic molt segur, molt segura de què és ben bé ni si em podreu ajudar. Per tant, si sou interpel·lats en els vostres ajuntaments o allà on sigui, podeu explicar que en aquesta línia telefònica hi pot trucar tothom, fins i tot que només tingui un dubte sobre si això és o no és violència masclista o si aquí, en aquesta xarxa de recursos on derivem i podem trobar la resposta adequada.
Per últim, Montse Gatell destacava que aquesta línia va atendre durant l'any passat, en el transcurs del 2014, un total de 9.200 trucades a Catalunya. 95 d'elles van ser a les Terres de l'Ebre, d'aquestes 59 a la comarca del Baix Ebre, 25 al Montsià, 9 a la Ribera d'Ebre i 2 a la Terra Alta. En el 94% dels casos es tracta de violència masclista en la parella, dels quals el 68% es tracta de la parella actual i el 32% de l'exparella. A la resta d'ocasions es tracta de violència familiar, social, comunitària i laboral. La majoria de trucades, el 94,6%, són per violència psicològica, en un 35% per violència física, en un 8% per violència econòmica i en un 2,8% per violència i abusos sexuals.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara amb temes i propostes de l'agenda cultural. Aquest proper dissabte està prevista a Deltebre la quarta edició dels Premis Cultura. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre organitza una nova edició dels Premis Cultura Deltebre que tenen com a finalitat reconèixer i premiar, encara que sigui d'una manera simbòlica, les tasques que realitzen al municipi per potenciar la cultura. Per segon any consecutiu ha estat el Consell Municipal qui ha escollit els guardonats. El regidor de Cultura destacava que aquests premis serveixen per guanyar autoestima i per assumir que Deltebre té un llegat històric important gràcies a la feina de moltes persones. Joan Alginet.
Considero que són uns premis que serveixen per a guanyar autoestima i per a assumir que Deltebre té un llegat històric important, que tot allò que hem aconseguit com a municipi que, i els reptes que ens queden encara per fer, que són molts, són en part gràcies a la feina abnegada i silenciosa de moltes persones, de molts testimonis premiats durant aquests 3 anys, però també moltes persones que encara queden al tinter per a reconèixer-los d'una manera molt simbòlica, d'una manera fins i tot possiblement poc sofisticada, però sí que volem donar-li, i així ho hem fet durant aquests 2 anys anteriors, en aquest acte la solemnitat que li correspon en aquell moment a la persona que rep aquest reconeixement. És un acte senzill, és un acte en què participa el teixit cultural i des d'aquí també tota la gent del municipi que vulgui acompanyar aquestes persones, perquè en definitiva són el reflex del municipi de Deltebre i que esperem que com l'any passat sigui un acte distès, agradable.
L'acte de reconeixement d'aquests Premis Cultura Deltebre tindrà lloc aquest dissabte 11 d'abril a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Cambra Agrària de la Cava i estarà presentat pel periodista Xavier Grasset. Els guardonats en l'edició d'enguany són com a millor acte cultural Primera Trobada de Percussió Deltebre organitzada per Batucava, Aportació Cultural Premi al Grup de Música Boira, com a millor trajectòria cultural al creador de l'Arxiu Cultural Municipal Joan Franc, Premi al Col·laborador per a Silvestre Burillo, membre assessor de la Casa de Cultura i promotor de la Marxa de la Solidaritat. El Premi La Veu de la Ràdio serà per al coordinador de l'emissora Joaquim Salvador. El Premi Especial Centre d'Estudis Tirant lo Rall. El Premi La Tasca Cultural a títol pòstum al dibuixant i col·laborador de la revista Antena Blai Sanchís. El millor projecte cultural en clau de territori al documental Buda, l'illa del Delta, produït per Films Nòmades. Les notes musicals de la cloenda dels Premis Cultura aniran a càrrec del grup jove instrumental de l'Espiga d'Or.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara parlant de la norantena, pràcticament prop d'un centenar de nens i nenes que han participat del Parc de Setmana Santa a l'Ametlla de Mar, un parc destinat a oferir una proposta lúdica i educativa que manté la seva vocació de servei per als pares i mares que han de treballar durant aquest període de vacances escolars per als nens i nenes de la Cala. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Una norantena de nens i nenes participen d'aquest parc. Aquesta Setmana Santa, una norantena de nens i nenes d'entre 3 i 12 anys han participat al Parc de Setmana Santa impulsat des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Un parc destinat a oferir una proposta lúdica i educativa que manté la seva vocació de servei per als pares i mares que han de treballar durant aquests dies de festa. Per tant, el 30-31 de març i l'1-2 d'abril, a l'Institut Mare de Déu de la Candelera Lleida, es van oferir diversitat d'activitats, entre les quals destaquen els esports i les manualitats. També enguany es va realitzar la gincama pels carrers de la població, una de les activitats estrella d'aquest parc. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de Festes i Joventut de l'Ametlla de Mar, que subratlla la responsabilitat, el compromís de l'Ajuntament amb la seguretat dels nens i nenes i tots els monitors que es van fer càrrec d'aquest parc.
Pues la previsió que fem és de, en base a uns 100 xiquets i xiquetes. Llavors pues, són sobre un monitor per 10 inscrits. A més, també teníem l'ajuda de premonitors que estan donant recolzament al monitor. A més, també cal dir que aquest any hem tingut la col·laboració d'alguns nois que han fet, per Nadal van fer el curs de premonitor i han participat al parc infantil de manera gratuïta per fer una mica de pràctica del que havien après.
Un any més, des de l'Ajuntament es va intentar ajustar al màxim el preu del parc a 20 euros per tal de fer-lo accessible al màxim de famílies del municipi.
Gràcies, Olga, i encara no t'envaigues perquè hem de parlar del fet divers i d'aquesta incidència que es produïa també en estos dies festius a l'Ametlla. Un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei va salvar d'un incendi dues nenes a la urbanització Tres Cales. Segons els Mossos d'Esquadra, sembla ser que alguna de les nenes va posar en marxa la vitroceràmica i a sobre d'aquesta hi havia algun objecte de plàstic que es va acabar cremant, propagant-se també el foc a una torradora i a la resta de la cuina. És així, Olga?
I a continuació parlem de successos sense marxar de l'Ametlla de Mar, perquè aquesta passada Setmana Santa, a l'urbanització Tres Cales, els Mossos d'Esquadra van haver de socórrer dues nenes atrapades en un domicili on s'havia iniciat un petit incendi a la cuina. Així, al lloc dels fets es presentà també una dotació dels bombers del parc de l'Ametlla i una dotació del SEM. L'ambulància traslladà les nenes al CAP. Posteriorment, la mare va explicar que ella i el seu marit havien marxat d'hora a treballar i havien deixat les nenes soles al xalet i que ningú les podia supervisar, ja que l'àvia no es trobava bé de salut.
Dins del desplegament del Pla Local de Dones, taller Retorn a l'Origen. Un viatge a l'essència de lo femení. Taller de primavera. Naixen noves arrels. Algo està emergent. Element terra. Facilitadores. Reyes Martín Simón, professora de ioga. Pilar Centelles Mas, farmacèutica de l'ànima. Dissabte 18 d'abril, de 4 a 7 de la tarda. Lloc al local de l'Associació de Dones de l'Aldea, antiga estació de tren. Organitza excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Inscripcions a l'Ajuntament, les places són limitades. Màxim 15 persones. El preu del taller és de 10 euros. Dissabte 18 d'abril, de 4 a 7 de la tarda. Inscripcions obertes a l'Ajuntament de l'Aldea, telèfon 977-45-0012. Taller Retorn a l'Origen. Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Amb una situació tranquil·la aquí a Catalunya, tenim el cel serè tot Catalunya. Sí que hi ha més inestabilitat al sud-oest de la península, és on creixen tots aquests ruixats, totes aquestes tempestes, i aquí quedem al marge. Sembla que aquest matí, migdia, tindrem sol a gairebé tot arreu, amb alguns primers núvols prims que poden anar arribant per les comarques del sud, de Ponent. A la tarda, aquests núvols creiem que es faran una mica més abundants, especialment a les comarques de Lleida i de Tarragona. Serà aquí on, fins i tot, a última hora del dia, les comarques de Ponent, en alguns sectors de l'interior de les Terres de l'Ebre, no és impossible que arribi a caure alguna gota, però serien fenòmens molt aïllats. I fixin-se les temperatures, moltes màximes poden arribar entre els 21-22, les més altes, aquests 23 de Girona o 25 pronosticats avui a la ciutat de Lleida. El pronòstic al País Valencià és de més núvols, núvols que fins i tot al llarg de la tarda podrien deixar algun ruixadet, especialment a l'interior i sobretot cap al sud, farà més sol en canvi a l'arxipèlag Balear. En pròxims dies no canvia gaire la situació meteorològica, en tot cas dissabte sí que augmenta la possibilitat de nuvolades que a la tarda podrien deixar ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
Com és habitual, un dia més amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat elaborada conjuntament i amb la participació dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que també avui, dijous 9 d'abril, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.